els podcasts de Ràdio Estel.
Camins, rutes espirituals. A partir d'aquest moment i durant els pròxims minuts, a Ràdio Estel ens disposem a fer camins.
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 Camins. Rutes espirituals de Catalunya. Un espai produït per Ràdio Estel i escrit i presentat per Miquel Murga.
Setmana més, des de Ràdio Estel, ens disposem durant els pròxims gairebé 30 minuts a proposar-vos una ruta espiritual per Catalunya que us pugui servir no només per satisfer aquelles necessitats espirituals, sinó també per enriquir els vostres coneixements sobre aquells indrets, moltes vegades desconeguts per la majoria, i que comporten un plus afegit a la nostra història i al nostre catàleg arquitectònic i artístic. Així que, amb aquestes intencions, ens hi posem i desitgem que ens acompanyeu en aquest viatge a l'interior d'alguns dels racons més preuats del nostre país. Si ens voleu acompanyar, benvinguts. Avui, la nostra ruta espiritual ens portarà a la comarca del Baix Llobregat, una comarca que, per la seva proximitat a la capital de Catalunya, molt sovint queda desdibuixada i amb dificultats per expressar la seva pròpia personalitat, també l'arquitectònica. Coneixerem avui algunes de les seves joies històriques on podrem reconciliar-nos, encara que només sigui per una estona, amb el nostre sí més personal.
Primera parada, la comunitat de Santa Maria de Sales.
Al sud de la comarca del Baix Llobregat i a menys de 20 quilòmetres de Barcelona, tocant al mar, hi trobem la població de Viladecans i en el seu terme municipal, molt a prop de l'hospital, l'ermita de Santa Maria de Sales, que es va aixecar en un indret ja ocupat des d'època romana per una vila que cal situar al segle I abans de Crist. Les restes més antigues conegudes de l'Església ens porten a l'època romana i d'aquesta comunitat se'n fa referència per primer cop l'any 986, tot relacionant-la amb el monestir de Sant Cugat, tot i que uns anys més tard fou cedida a la canònica de la Catedral de Barcelona. Es tracta d'una església d'una sola nau i que tenia la porta antiga situada al migdia, mentre que l'actual és a ponent, de factura moderna i protegida per un ampli porxo d'accés lateral, cobert per una teulada i amb una sola obertura al davant. S'explica que l'ermita fou emplaçada damunt les restes de la Via Caius, una antiga vila rural romana on s'hi han realitzat diverses campanyes d'excavacions. A partir del 1305 hi hagué en aquest indret un convent de religiosos seglars i més tard, des del segle XVI fins al XVIII, hi havia ermitans. Degut sobretot a la seva proximitat, fins l'any 1851 l'ermita de Sales va dependre de la parròquia de Sant Climent i justament en aquell any fou traslladada a la de Viladecans. La història també explica que l'any 1869 l'Ajuntament de Viladecans s'apropià de l'ermita i va substituir l'ermità per un enterramorts, càrrec que va romandre fins al 1900, quan el bisbe recuperava la capella ermitana i la tancava al culte. Precisament tots aquests canvis, diguem-ne que de llogater, van provocar que comptés amb una casa adossada que era la que ocupava precisament l'ermità. Com passa gairebé sempre amb el pas de la història referida a molta part del patrimoni arquitectònic del qual parlem cada setmana, les intervencions que s'hi produeixen durant els seus segles de vida provoquen que s'hi descobreixin riqueses amagades. També aquí, a l'ermita de Santa Maria de Sales, on en una d'aquestes intervencions s'hi van descobrir restes de decoració mural conservades molt fragmentàriament i que cal situar entre els segles XIII i XVI. La visita a l'església de Santa Maria de Sales ens permetrà que des del seu exterior puguem contemplar tot el paisatge que ens mostra el Llobregat, des del Delta fins al territori de l'Emprunyà. I se'ns disposaran al davant, de forma clara, els límits de la població amb Gavà, Sant Climent i Sant Boi. Des d'aquest privilegi de domini del paisatge i el territori, i tot sent conscients de la grandesa dels entorns, podrem fer la primera aturada del dia a la nostra ruta i, com proposem sovint, repassar tota la història que porta implícita aquest indret. Agafarem forces i seguirem endavant amb la ruta espiritual d'avui.
Els vidres de pluja ploren, també plores, Roser. L'arbre fruiter també plora, i jo de plorar no en sé. Dóna'm sa mà, amor, mira que freda està. Dóna'm sa mà, amor, freda de no estimar. Mira, matau, matau-me sols que mireu, que m'estim més que mateu, que viure si no em mireu. Dóna'm sa mà, amor, mira que freda està. No estimar. Jo mateixa no m'entenc, ni em pot entendre ningú. Dic que no et vull i venc, sempre morint-me per tu. Dóna'm sa mà, que freda està. Dóna'm sa mà, amor, freda de no estimar. Es vent s'endú sa rosada, sa pols i sa terra d'escamí. També s'endú ses paraules que em vares dir ahir. Dóna'm sa mà, amor, mira que freda està. Dóna'm sa mà, amor, freda de no estimar. Dóna'm sa mà,
Camins, rutes espirituals de Catalunya. Un espai produït per Ràdio Estel i escrit i presentat per Miquel Murga. Segona parada, el monestir de Sant Feliu a Castelldefels.
Precisament, tot travessant Gavà, un dels límits de Viladecans, la nostra anterior parada, arribarem a Castelldefels. Només 5 quilòmetres ens hi separen. Aquesta població, coneguda i marcada sobretot per la seva zona de platja i el que això comporta l'estiu, d'afluència de turistes, hi trobem també la seva part adossada a la muntanya i on s'hi planta el seu castell. I precisament a tocar i adossat a aquest castell hi trobem el monestir de Sant Feliu, també dit de Santa Maria, ja que així s'anomenava l'antiga església. S'explica que en aquest castell hi va existir un monestir benedictí durant un curt període de temps. Diuen els que en saben que fou fundat poc abans del 966 pel comte Miró I de Barcelona, que rebé la protecció de Berenbrunyà, i que entre el 967 i el 977 fou unit al monestir de Sant Cugat, com també va passar amb la nostra parada anterior a Viladecans. Però els esdeveniments de la història sovint són molt cruels i l'indret fou destruït per el mansó l'any 985 i poc després, a començament del segle XI, era ja una parròquia, la parròquia de Castelldefels, fins que el 1909 es va inaugurar la nova església de Santa Maria. La totalitat de la construcció del castell està declarat bé cultural d'interès nacional i s'alça a una altitud de 60 metres sobre el nivell del mar i damunt la població a la qual ha donat el nom. I la seva església, que avui ens ocupa, consta d'una nau que ha sofert diverses restauracions i ampliacions. Conserva les voltes de canó i la seva porta secundària és original, però no així la principal, a ponent, de tradició renaixentista, igual que el cor que hi ha als peus de l'edifici. Compta amb pintures del mestre de dibuix de Barcelona, Francesc Rodríguez, i dibuixos d'un presoner de la Guerra Civil Espanyola. Ara sí que podem dir que ens trobem en un lloc privilegiat, sobretot pel que fa a les vistes que ens aporta. La seva prudent alçada al damunt de la població de Castelldefels ens permet poder seure una bona estona al seu exterior per contemplar el paisatge. Respirarem tot l'ambient del Baix Llobregat i podrem ser capaços de fer una configuració del paisatge que lluita entre la bellesa i la riquesa de flora i fauna del delta del Llobregat i el ritme, el fum i l'activitat de la indústria dels polígons de la zona. Tot plegat, però, ha de servir per fer una nova parada i fonda i preparar amb ganes la que serà la nostra tercera i última parada del dia.
Tercera parada, el convent de la Visitació.
Tornant i fent marxa enrere en el nostre recorregut i recuperant el pas per Gavà i Viladecans, arribarem a la vila de Sant Boi de Llobregat. Aquesta població, amb el pas dels anys convertida gairebé per obligació en una de les ciutats dormitori de la capital de Catalunya, ha mantingut la seva lluita per no perdre la pròpia personalitat i en tot això l'han ajudat alguns dels episodis històrics del nostre país i el refugi a la vila d'alguns dels noms heroics a la resistència històrica. En aquest cas, segur que Rafael Casanova i tot el capítol final de la seva vida a Sant Boi van fer que aquesta vila del Baix Llobregat agafés un protagonisme especial en l'etapa de la transició democràtica i tothom la situés com a centre de les recuperacions nacionals. Però també és cert que Sant Boi va ser durant molts anys, ara ja no tant, la referència, moltes vegades de mofa, pel que feia als malalts mentals que s'acollien al seu centre psiquiàtric, un dels més importants de Catalunya. En aquest sentit, frases com «n'hi ha més a fora que a dins» o qualificacions com «el poble dels bojos», de la qual fins i tot se'n va fer una cançó popular, la van fer prou coneguda entre tothom. La cançó deia «Som de Sant Boi, bonica vila, som del poble dels bojos que sempre canten i sempre riuen». Però més enllà d'aquestes curiositats històriques recents, la vila de Sant Boi acull una de les riqueses arquitectòniques més preuades, precisament en l'actual edificació de l'Hospital Psiquiàtric i que es remunta al segle XVI. A finals d'aquell segle, els caputxins van mantenir en aquest lloc un convent, convent que finalment van decidir abandonar i la seva propietat va retornar a Joan de Cardona, que havia facilitat els terrenys per la seva fundació. Fou un establiment humil que després va tenir una certa prosperitat, ja que a finals del segle XVIII s'hi va construir un cambril per la Mare de Déu dels Dolors. I una vegada més, la crueltat dels esdeveniments històrics, gairebé sempre lligats a la guerra, van fer que durant la Guerra del Francès el convent fos saquejat i incendiat i que els seus voltants es convertissin en escenari de lluites. No va ser fins al 1819 que es va procedir a la seva restauració. Més tard, el lloc fou confiscat per l'Estat i va quedar abandonat. Va ser aleshores quan l'any 1854 el metge Antoni Pujades hi va inaugurar el centre psiquiàtric, funció que, en línies generals, encara manté actualment. Tot aquest entorn i el que això porta implícit en faran d'aquesta última parada i la nostra visita un final de ruta una mica especial. Serà allà on podrem fer les nostres últimes reflexions del dia, tot contemplant no només la bellesa i la grandesa de l'indret, sinó també totes les històries i llegendes que hi porta arrapades. Així que ens hi aturarem i ens enriquirem amb totes aquestes històries.
Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by, you can spend the night beside her, and you know that she's half crazy, but that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China, and just when you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets you on her wavelength, and she lets the river answer that you've always been her lover. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you know that she will trust you, for you've touched her perfect body with your mind. And Jesus was a sailor when he walked upon the water, and he spent a long time watching from his lonely wooden tower. And when he knew for certain only drowning men could see him, he said, all men will be sailors then until the sea shall free them. But he himself was broken long before the sky would open, forsaken, almost human. He sank beneath your wisdom like a stone. And you want to travel with him, and you want to travel blind, and you think maybe you'll trust him, for he's touched your perfect body with his mind. Now Suzanne takes your hand and she leads you to the river. She is wearing rags and feathers from the Salvation Army counter, and the sun pours down like honey on Our Lady of the Harbor. And she shows you where to look among the garbage and the flowers. There are heroes in the seaweed, there are children in the morning, they are leaning for love,
they will lean that way forever, while Suzanne holds the mirror. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you know you can trust her, for she's touched your perfect body with her mind.
Camins, rutes espirituals de Catalunya.
Avui hem centrat la nostra ruta espiritual a la comarca del Baix Llobregat i, com fem cada setmana, aprofitarem l'ocasió per conèixer altres riqueses que ens ofereix l'indret, com ara les seves aportacions més personals a la gastronomia. Així que aquí van algunes recomanacions a l'hora del menjar.
La gastronomia.
Hom podria pensar que la situació geogràfica de la comarca, a tocar de Barcelona, podria també despersonalitzar les seves condicions gastronòmiques, però res més lluny de la realitat. El Baix Llobregat conserva els seus orígens agrícoles i pot oferir així una extensa gamma de productes autòctons, cireres, espàrrecs o carxofes, així com el premiat pollastre de la raça Prat, distingit entre la Unió Europea, són alguns exemples dels ingredients que caracteritzen la gastronomia comarcal. Els restauradors s'han basat en aquests productes típics per configurar un catàleg de plats que fan de la seva cuina un signe distintiu de qualitat. Així que no haurem de desaprofitar l'ocasió per gaudir d'alguns dels plats que incorporin qualsevol d'aquests productes de proximitat. Pel que fa a les postres, i depenent de l'època de l'any que triem, serà obligat consumir-ne algunes que comptin amb les fruites de la comarca, la poma o, sobretot, la cirera si coincidim amb bon temps. Si la visita és al desembre i la fem coincidir amb la festa de la Puríssima, a Sant Boi haurem de demanar un dels dolços més característics i preuats, els fadrins de Sant Boi, que tenen la poma com a principal ingredient autòcton. Se'ns ha girat feina, doncs, a l'hora de menjar.
Recapitulem.
El nostre camí d'avui, tot configurant una ruta espiritual per Catalunya, ens ha portat fins a la comarca del Baix Llobregat. Primer, el terme municipal de Viladecans per visitar la comunitat de Santa Maria de Sales. Després, cap a Castelldefels per conèixer el monestir de Sant Feliu i acabar a Sant Boi de Llobregat en la visita al convent de la Visitació. Una ruta ideal que podrà satisfer, segur, les vostres necessitats espirituals. Per il·lustrar musicalment la nostra ruta d'avui, hem escoltat la cançó Dóna'm sa mà, un tema que va popularitzar Maria del Mar Bonet i que avui hem escoltat en la veu de Victòria Maldi, i el tema Suzanne, un dels clàssics més preuats de Leonard Cohen. Per avui, doncs, hem acabat. Una nova ruta espiritual per Catalunya ens ha ocupat i comencem a treballar ja en una de nova per oferir-vos-la d'aquí 7 dies. Fins aleshores, que tingueu una feliç i espiritual setmana.
Camins, rutes espirituals de Catalunya. Un espai produït per Ràdio Estel i escrit i presentat per Miquel Murga. Camins, rutes espirituals.
Un podcast de Ràdio Estel.